entre cadascun d'ells. El punt número 6 és la ratificació del decret d'alcaldia número 1218-2020 de 7 d'abril d'aprovació de l'expedient de modificació número 4 del pressupost de l'Ajuntament per l'exercici 2020. El punt número 7 és l'expedient de modificació número 5 del pressupost de l'Ajuntament per l'exercici 2020 i el punt número 8 és l'expedient de modificació número 6 del pressupost de l'Ajuntament per l'exercici 2020. Té la paraula per explicació d'aquests punts el tinent d'alcaldia d'Economia, el senyor Soler. Endavant.
Moltes gràcies, de nou.
Senyor Soler, perdoni que l'interrompi, que ja ho hem explicat i ho recordo aquí per la resta de regidors i regidores. És cert que estem parlant de mesures que són de caràcter transversal, tots derivats de la crisi del Covid-19. Hi hauria intervencions per part dels tres tinents d'alcaldia responsables dels àmbits de les mesures que estem parlant. Per tant, sí que agrairia als tres tinents d'alcaldia doncs, que facin intervencions mesurades per tal que això no s'extengui massa. Gràcies.
Vale. Alcaldessa, si em permet, jo també, quan acabi l'explicació general, doncs faré l'explicació d'aquestes mesures concretament de les àrees. Si li sembla bé?
Sí? No l'entenc, senyor Soler.
Com que faré l'explicació als tres punts i, en tot cas, quan acabi l'explicació dels tres punts, faríem una mica la defensa. Bueno, no es preocupi, ja
m'hi farem. Després intervindrà la senyora Gibert i el senyor Duc, d'acord, tal com havíem quedat a la Junta de Portaveus.
Correcte. Jo crec que el primer que hem de fer per explicar el que hem fet anteriorment és, tal com explicava el senyor Brunaroles, i que bueno, jo també ho he intentat explicar, que era la sessió de compte de la liquidació del pressupost del 2019, i en aquest cas cal fer una prèvia, que la prèvia és que actualment ens trobem en un pressupost prorrogat de l'any 19 i que per tant estem una mica lligats en certs aspectes del que seria la gestió municipal i per tant la voluntat d'aquest govern és tirar endavant quan abans millor el pressupost del 2020. Però ara ens veiem amb la necessitat precisament de fer aquest esforç. Aquest govern ha fet un esforç per implementar un seguit de mesures i que, a més, les ha quantificat i que, a més, les ha valorat i que, per tant, vull emmarcar-ho en el marc aquest que estem, que ens trobem, que estem fent una modificació sobre un pressupost prorrogat. I ho dic en aquest sentit perquè aquest pla de contingència que presentem, que vam presentar, que hem anat presentant mica en mica i que el divendres vàrem presentar també les mesures econòmiques, té quatre grans fases. I la primera fase és la que hem parlat abans, que era el Reial Decret Llei que permetia modificar una certa agilització en la contractació, però a la vegada també alliberar un percentatge sobre el romanent que estava destinat a les inversions financerament sostenibles a poder-ho fer a emergència. I aquesta és la primera acció que va emprendre aquest govern va ser destinar, segons el decret d'alcaldia 1122 del 31 de març, destinar aquest 1.314.919,23 euros amb actuacions immediates d'emergència social. Per tant, d'entrada tenim 1.300.000 euros ja mobilitzats per part d'aquest Ajuntament. La segona acció que fem en aquesta segona fase, en aquest pla de contingència, és la modificació del pressupost que els explicaré a continuació. I aquesta modificació, aquestes dues modificacions, però generalment una modificació, que és la de 4,5 milions d'euros previst per implementar aquestes mesures, aquest seguit de mesures, són les que ens han de conduir a poder alliberar i a poder començar a prestar serveis i començar a treballar en totes aquestes mesures per tirar endavant. Hi haurà una tercera fase, i la tercera fase és un paquet de mesures en matèria tributària, però que ara no les podem treballar en aquest pressupost prorrogat, sinó que les estem treballant de cara quan tinguem el pressupost aprovat del 2020. I nosaltres hem calculat aproximadament que això ens pot determinar un no ingrés entre 1 i 1,5 milions d'euros. Per tant, hauríem de sumar el 1.300.000 més els 4,5 milions de modificació, més els no ingressos que acabem d'embolcallar aquest paquet de més de 7 milions d'euros que posem a disposició de l'Ajuntament i que tindrem a disposició de l'Ajuntament per implementar totes aquestes mesures. En aquest cas, tenim una quarta fase, que és l'aprovació del nostre pressupost. I per què nosaltres ho marquem també com a quarta fase del pla de contingència? Doncs perquè en aquest pressupost tindrem també una partida de contingència per si ens hem quedat curts en l'element d'algunes o en la posada en pràctiques d'algunes de les mesures. Per tant, nosaltres al llarg d'aquest temps desgranarem i anirem donant informació de totes les mesures. Algunes ja les hem implementat, algunes les estem treballant, algunes haurem d'elaborar mecanismes per tal d'agilitzar els sistemes, si són subvencions, si són bonificacions, si són excepcions, si són línies de suport directe, si són a través de contractacions directes de l'Ajuntament, etc, etc. Per tant, nosaltres ho volem emmarcar en aquestes quatre fases. Perquè d'aquestes ajudes, d'aquests 7 milions que estem parlant, el 54% se'n van destinats a aquella emergència social que tenim al davant i que explicava abans la Núria Llibert i que tindrà després l'oportunitat d'aprofundir-hi una mica més. 54% dels 7 milions, facin vostès els càlculs. Més d'un 20%, un 22, un 23% anirà destinat precisament a mitigar l'impacte del Covid i ajudar a les empreses a l'arrencada a nivell econòmic, a les empreses, als emprenedors, als comerços, als autònoms, als professionals i a les entitats. Totes en aquest cas d'àmbit d'actuació. Per tant, nosaltres com a govern hem posat sobre la taula un pla de mesures prou important i ambiciós. I en aquest sentit, els hi passaré a anunciar algunes de les mesures que nosaltres hem implementat en matèria de promoció econòmica, perquè són els grans paquets. En matèria de promoció econòmica, disculpin que estic aquí amb els... Per exemple, el primer que hem hagut de fer és el reforç de l'oficina d'atenció a l'empresa, perquè estem tenint una allau de consultes, perquè hi ha empreses, hi ha autònoms, hi ha uns comerços que ens venen a demanar i sol·licitar informació. Doncs el primer que hem de fer és precisament reforçar l'oficina d'atenció a l'empresa i dotar-lo dels mecanismes i dels instruments necessaris, així com d'una estratègia que hem anomenat post-Covid per intentar, d'alguna manera, tirar endavant. També mesures, vostès tenen el document, però jo crec que la ciutadania també és important que se sàpiga, mesures com ja han estat anunciada per la tinenta d'alcaldia de la promoció econòmica, com la creació de la taula d'econòmica empresarial per una banda i comercial per l'altra, o el servei de mediació en la rebaixa dels lloguers, mesures que estan tenint èxit i que a més ens permet el pols amb l'empresariat, o les ajudes directes d'autònoms. Aquesta és una de les mesures que nosaltres hem de veure i hem de treballar com s'han d'implementar. O, per exemple, el servei d'assessorament a la recerca de feina de persones que s'han quedat sense feina, o bé per un ERE anterior al Covid, o bé per una situació d'ERTO i que els hi crea una certa indefinició en aquest sentit. O en matèria d'assessorament a les empreses que han realitzat ERTOs i volen un seguit d'ajuts i de suport d'altres administracions i que, per tant, se'ls ha d'assessorar. O ja entrem en el paquet també d'excepcions. Nosaltres hem de fer una mirada en el que és l'exempció dels preus públics, d'aquells serveis que estaven prestant però que s'han vist interromputs pel Covid i que eren serveis municipals. O per què no? Per què no podem mirar nosaltres en matèria tributària allò que dominem amb el sentit que és una competència municipal? Doncs intentar que durant el període del Covid puguem tenir dues mesures estrella. Una és ajornament, en tot cas, d'algun dels pagaments, i l'altra és veure quin pot ser aquest parèntesis i com podem repercutir aquesta no activitat econòmica també en els tributs i en les taxes que els nostres empresaris i els nostres petita i mitjana empresa o comerços doncs tenen en aquest sentit. O també altres com, per exemple, la implementació i el suport que necessiten els nostres serveis de manteniment de la ciutat. L'increment que hem hagut de fer en matèria pressupostària per tal de donar resposta a la neteja de les nostres residències dic nostres, que estan al nostre municipi, perquè malauradament només en tenim una de pública i ens agradaria, com a PSC ja fa anys que intentàvem tenir-ne més residències a la nostra ciutat. Per tant, donar resposta a la necessitat d'increment de neteja d'aquestes residències i de desinfecció, o el manteniment a través de la protecció dels treballadors i treballadores de les concessionàries perquè puguin fer la recollida de brossa de la nostra ciutat o la neteja dels carrers en aquest sentit. És a dir, un seguit d'implementacions i de qüestions que nosaltres ens hem hagut de dotar. També en els serveis públics en els que estem fent, no? Una implementació de recursos també per tal de poder fer això que estem fent avui, no? Telemàticament. Intentar cercar aquells programes que tinguin una garantia i una seguretat més important i, evidentment, doncs, dotar dels equips i dotar els recursos tecnològics per tirar endavant. I evidentment, altres projectes en matèria educativa, com han estat també la qüestió de la connectivitat de tots els alumnes o de la majoria dels alumnes que tinguin dificultats per accedir i poder mantenir el pols en el curs. És a dir, són un seguit de mesures que vostès tenen, que són 60 mesures i que en breu estaran penjades a la nostra web i de la qual doncs, penjaran d'un fil i es veuran com es podran materialitzar. Per tant, nosaltres, més enllà del que s'aprovi, més enllà de les partides específiques, pel que el treball que ha fet la intervenció, primer vull agrair serveis econòmics també i els serveis d'intervenció del nostre Ajuntament, que han fet possible doncs, intentar inquilir-ho tot i intentar la no creació de partides noves o almenys possible i intentar aprofitar algunes partides. Per això, aquestes mesures no tindran un reconeixement específic, excepte algunes, específic en alguna de les partides de la modificació, sinó que el que nosaltres és treballarem a partir d'unes partides genèriques que ens han de permetre precisament a la consecució d'aquest terme. Abans de parlar del tinent d'alcaldia d'urbanisme, bueno, de promoció de la ciutat, no? de desenvolupament urbà, el senyor Fraduc, en matèria d'habitatge, doncs també ens hem de posar en matèria d'habitatge. I, evidentment, hem de tenir aquest treball en matèria de lloguers, tant de protecció oficial com hem de veure com es podrà complementar aquells que no són de protecció oficial.
Hauria d'anar acabant.
Vaig acabant. Per tant, el que els volem dir és que és un pla força ambiciós, és un pla que l'Ajuntament hem treballat conjuntament i que estem teixint i que no és un pla tancat, com he dit, i que a més es podria implementar econòmicament amb les noves mesures amb la partida de contingència del pressupost del 2020 quan el tinguem. Per tant, des de l'Ajuntament hem treballat amb l'objectiu molt clar de que ningú es quedi enrere de la nostra ciutat. Hem impulsat aquest pla de contingència amb més de 60 mesures i un pressupost dotat de més de 7 milions d'euros per fer front a aquesta crisi sanitària, social i econòmica, perquè no podem permetre que es trenqui la cohesió social del nostre municipi i els direm, si ens quedem curts, ens hi posarem, perquè tots els que formem part d'aquest equip de govern ho tenim claríssim. El primer són les persones. Moltes gràcies, senyora alcaldessa.
Gràcies, senyor Soler. Té la paraula la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, la senyora Núria Gibert.
Molt bé, intentaré anar una mica a cada barraca perquè entenc que el tinent d'alcalde ha fet una explicació àmplia i profunda sobre la modificació del pressupost. Explicar una miqueta doncs, que pel que ja us he pogut explicar en juntes de portaveus, que per la gent que ens segueixi des de casa, els oients o les persones que estiguin interessades en relació a això, una petita diagnosi que consisteix en que sàpiguen doncs, que, com dèiem abans, detectem que moltíssima gent que estava en situació de risc d'exclusió social per la diguéssim, moratòria en la mobilitat i en el treball, ara efectivament estan en exclusió social. Detectem noves necessitats que fins ara, diguéssim, eren residuals o marginals, que cada cop agafen més envergadura, i detectem situacions de persones que tenien treball i, per tant, no feien ús d'ajudes de serveis socials o fins i tot mai no havien fet cap demanda, ara tenen demandes importants per elements bàsics de subsistència. No? Per tant, fem una predicció, que no cal ser, diguéssim, molt mèdium per veure, que és una situació que econòmicament anirà més, almenys pel que nosaltres estem veient, pel que fa a destrucció de treball i pèrdua de llocs de treball i pèrdua d'ingressos, que ens preocupa bastant el nivell d'endeutament de les famílies i, per tant, tot el que estem plantejant són línies per parar el cop, però també per ajudar, diguéssim, a la recuperació, no per anar acumulant endeutament. I, bàsicament, ho plantegem, diguéssim, en un augment sensible, molt important, de sis partides, no? La primera partida és el de suport a persones i famílies en genèric. Volem que és força genèric per lo detallat que és, no? Les ajudes i les accions són detallades, però és força genèric perquè nosaltres entenem que hem de tenir, i això ho explicava també el Pere abans, hem de tenir la capacitat d'obrir noves línies si es presenten noves necessitats, no? I per tant, hem de ser capaços i hem de tenir aquesta flexibilitat que ara mateix ens permet tenir. Per tant, aquesta línia és la de necessitats bàsiques, alimentació, vestit i allotjament. Tot això vindrà a cobrir targetes Moneder, d'infants amb beques de l'Ajuntament, infants amb beques d'escola Bressol, targetes Moneder per escoles Bressol, targetes Moneder de famílies per pèrdua de feina, ajuts socials al relloguer, ajuts socials als subministraments, ningú es pot quedar sense subministraments bàsics, ajuts socials de farmàcia, ajuts socials genèrics per cobrir necessitats bàsiques, n'hi ha d'altres, a part de farmàcia i alimentació, persones sense llar, allotjaments alternatius a persones que requereixin d'una llar, a persones que estiguin en situació de violència o que s'hagin quedat per qüestions de convivència sense la possibilitat de viure on estaven o sense llar, etc. La segona partida és el reforç de l'atenció domiciliària. L'atenció domiciliària és un dels grans fronts de feina i d'intervenció pública. L'objectiu és que els domicilis en aquelles persones dependents o sense xarxa familiar. Veieu que anem acotant i anem posant criteris perquè més o menys es vagi entenent a quina població ens dirigim. Ajuts personals a domicili, mantenir el servei a les persones vulnerables que ja estan ateses, neteja de manteniment, donar cobertura a les altres hospitalàries i els tancaments dels centres sociosanitaris des dels domicilis, cobertura a les persones que assisteixen regularment als centres de dia i que romanen al domicili i cobertura als àpats de domicili de la població que ho requereix. Això és un element que ja hem començat fa dues setmanes, que està tenint molt bona acollida i que és una de les línies, diguéssim, en què ens vam anticipar a nivell municipal. Voluntariat i suport a les entitats socials. Saben que les entitats socials són una peça fonamental en la xarxa social i que, per tant, és important cuidar-les i que no quedin, diguéssim, tocades per aquesta falta d'ingressos o de quotes. Per tant, una línia de subvencions per donar suport a les entitats socials que tenen els col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió i que, degut a aquesta situació tan extraordinària, necessiten un recolzament. Segurament aquestes entitats hauran d'oferir nous serveis per donar resposta a les necessitats que sorgiran, hauran d'ampliar serveis que oferien fins ara, hauran de continuar oferint els seus serveis però es veuran reduïts els seus ingressos, com ara comentàvem, i si és necessari, com deia el Pere, el que sigui necessari és el que farem, subvencions extraordinàries degut a la situació d'emergència. La quarta partida és el servei de menjars a persones i residències desassistides. L'objectiu d'aquesta seria cobrir les necessitats bàsiques d'aquelles persones amb dificultats de cobertura tant a domicili com en residències i aquí entren àpats, lliurament d'àpats i lliurament d'àpats a residències. O sigui, tant a persones a casa seva com a residències. La cinquena partida ve a reforçar l'objectiu de cobrir diferents necessitats a través d'empreses i serveis per entitats o projectes específics. Això vol dir, bàsicament, doncs, aquells operatius que explicava abans l'alcaldessa, operatius, diguéssim, d'alternatives residencials per a persones que ho puguin requerir, doncs poder contractar i de forma ràpida i urgent acompanyadors, facilitadors, treballadors socials que puguin ajudar, traslladar, fer el seguiment de persones derivades de serveis socials a aquests allotjaments o fer trasllats, o són contractacions d'aquestes d'urgència doncs, quan has de posar una operativa en marxa. I finalment, contractació de personal. Us podeu imaginar que ara mateix doncs, els serveis socials requereixen d'una musculatura més important. Ja la necessitaven, l'àmbit de serveis ja la necessitava, però ens permet, diguéssim, aquest aixecament de la llei d'estabilitat contractat, que està dins dels objectius, dins de les possibilitats de reforçament dels serveis socials bàsics i, per tant, la contractació de personal serà, de moment, minsa, però és possible doncs, que sigui una línia tenint en compte que bàsicament els serveis socials treballen amb persones que tenen, no? Per tant, el tenir recursos humans en aquest sentit és imprescindible. I molt sintèticament, si hi ha qualsevol dubte, doncs, com saben, estic a disposició de contestar-los i altres dies, però aquestes són les 6 grans partides que venen doncs, això, a ampliar aquesta perspectiva de no només pal·liar, no només parar el xoc, sinó acompanyar la recuperació i combatre la desigualtat amb totes les eines possibles.
Moltes gràcies, senyora Gibert. I ara té la paraula el tinent d'alcaldia, el senyor Francesc Duc.
Molt bé, moltes gràcies. Per complementar i molt, molt breument, sobretot explicar la part d'habitatges, tant de la modificació número 5 del pressupost com la del número 6. A veure, la 5, que és la que fa, no? És la que dona resposta directament a les 60 mesures que es proposen avui, que s'han proposat i que avui, d'alguna manera, ja comencem a reforçar econòmicament, destacar el tema de l'habitatge. L'habitatge, com ja sabem, és una prioritat absoluta a Sant Cugat. Era una emergència que ja veníem arrossegant de feia molts anys i que clarament s'ha quedat molt agreujada doncs, arran del coronavirus. Per tant, des de que va començar tota aquesta crisi, doncs, hem estat treballant fortament. I una mostra d'això doncs, és els diners que avui aboquem, diguéssim, en temes d'ajudes als habitatges. Estem parlant de 808.000 euros, sumant les 3 partides que fan referència a habitatge. Per tant, explicant breument què hem fet en temes d'habitatge, doncs, per una banda, des del minut zero ja vam dir que tots els habitatges que eren de promussa doncs, condonàvem... suspeníem temporalment la quota del mes d'abril a l'espera de tenir dades més concretes de quina era la problemàtica realment de tots els usuaris de Promusa. Això ja s'ha fet amb un primer episodi i després amb un segon episodi, que és quan ja a través del Real Decret 11-2020 de mesures urgents per fer front al Covid en matèria d'habitatge, doncs ja, no? Ja ens han obert la porta doncs, a fer altres ajudes. Una primera mesura que s'ha pres des del Consell d'Administració de Promusa, en consonància, evidentment, amb l'Ajuntament, és la condonació del 50% de lloguers mentre duri la crisi a totes aquelles persones que estiguin en situació de vulnerabilitat. Val? Això per una banda. I també al mateix temps doncs, estem fent ara l'anàlisi fi de quina és realment l'afectació de tots els usuaris de pisos de protecció oficial per veure i acabar de definir quin és l'esglaonat i quines són les ajudes que podem oferir en cada cas. Que entenem que en determinats casos podrien arribar inclús al 100% de les quotes dels lloguers. Per tant, doncs, simplement anunciar això. Hi ha aquestes partides que també una part és a través de Promusa i aquestes ajudes, una part també és a través de serveis socials i totes les ajudes que ja s'estaven fent i que s'han vist incrementades doncs, en tot aquest episodi de crisi. I després, simplement apuntar de l'altra modificació, l'última, la 6, que ja és una mica fora d'aquest capítol, però sí que creiem que era molt important que la ciutat ha de continuar funcionant. I sobretot en el tema d'habitatge, que és, com dèiem, un tema molt, molt capdalt, doncs teníem, no? Tenim molts projectes engegats, tenim molts àmbits d'estudi i possibles modificacions de planejament que hem de tirar endavant per després assolir polítiques d'habitatge assequible i, per tant, doncs, això era una cosa que no es podia esperar. Per tant, doncs, en aquesta segona modificació doncs, s'ha previst aquesta partida de 180.000 euros doncs, per redacció de figures de planejament en aquest sentit. Em sembla que això seria tot. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Duc. Gràcies als tres per...
Mireia, se t'ha anat la veu.
Vale, ja està, ara ho he vist. Perdó, torno. Que moltes gràcies a tots tres per l'explicació d'aquesta transversalitat de les mesures i ara té la paraula per part de Ciutadans el senyor Blas, que d'endavant.
Sí, buenos días a todos. Trataremos por una parte lo que es la modificación presupuestaria número 4, que nuestro voto va a ser absolutamente favorable, puesto que a través de la puesta en marcha del Real Decreto, pues nos parece del todo conveniente que un 20% del superávit presupuestario se pueda destinar a emergencia social. Como no podía ser de otra manera, pues lo votaremos favorablemente. Yo me centraré sobre todo en mi intervención en lo que son la modificación presupuestaria número 5, que es la más cuantiosa, y en menor medida también en la número 6. Nuestro grupo, de forma responsable con la situación que hoy nos toca vivir, no va a poner palos en las ruedas a una batería de medidas que se ponen en marcha, teniendo en cuenta la gran importancia de algunas de ellas ahora y en los próximos meses. Por lo tanto, nuestro voto va a ser el de una abstención que nosotros consideramos responsable acorde a los tiempos que vivimos y a lo que la ciudadanía espera de nosotros, facilitando así la toma de decisiones por parte de nuestro ayuntamiento. Ahora bien, el hecho de no poner palos en las ruedas no significa que nos parezca, en algunos puntos en concreto, acertada su estrategia, y voy a tratar de explicarme. En primer lugar, se nos ha dado un paquete ya cerrado de medidas para la elaboración de las cuales nosotros creemos que realmente no se nos ha consultado en absoluto. Medidas o modificaciones presupuestarias. El término aquí poco importa en este caso. No se ha contado con nuestro grupo político en este sentido y, por lo tanto, nos parece un lo tomas o lo dejas. Escuchando antes al señor Perasulé y el tema de la lealtad. Entendemos, intentando incluso ser empáticos, nosotros lo entendemos, que los acontecimientos han sucedido a un ritmo a veces vertiginoso y estamos ante una situación nunca vivida anteriormente. Pero, aún así, de verdad creemos que se podría haber buscado un consenso con el conjunto de la oposición. En segundo lugar, y aquí vengo a referirme especialmente a las medidas no urgentísimas o de carácter asistencial, sino a las económicas a corto plazo, medio, incluso largo, y aquí creemos de verdad que el enfoque es erróneo. Tal y como nosotros lo vemos, la política municipal no es la adecuada. Lo que se va a conseguir es que se desangre el paciente y luego intentar reanimarlo. Y eso es lógico pensar que no va a funcionar. Se pretende que todos los ciudadanos, por lo menos es lo que nosotros podemos leer entre líneas, que todos los ciudadanos paguen lo que les tocaba pagar en política tributaria. Luego ha hecho el señor Sule, ha hecho una pequeña acotación de entre un millón y medio, que por cierto no lo ha comentado la comisión informativa, pero bueno, parece que se pretende que todos los ciudadanos sigan pagando aquello que iban a pagar antes del COVID-19, lo que con la que está cayendo nos parece que es un disparate. Que nosotros sepamos, a día de hoy todavía sigue vigente la subida del IBI en un 2,9% para este ejercicio 2020, y eso tampoco tendría ni pies ni cabeza. Y después la idea de ustedes, la que nos parece, señores del tripartito, la idea es que los ciudadanos acaben pasando, después de pasar las, digamos, canutas, acaben pasando por ventanilla para pedir las ayudas correspondientes, con la pérdida de tiempo que ello supone, la incertidumbre de si cobrarán o no y la incertidumbre del cuánto y el cuándo. Además, todo ello con un coste en materia burocrática y administrativa por toda la gestión asociada, que tampoco es nada despreciable. Nos gustaría, señores de Esquerra, del PSC, de las CUP, que reflexionasen. No se trata de eso, se trata de que hoy, ahora, lo mejor que podemos hacer por nuestros ciudadanos, desarrollen o no una actividad económica, es que los tributos que tienen que pagar sean por lo menos condonados en una parte, o no se les giren los recibos o no se les exija el pago tributario, y de una manera generosa. Por ejemplo, nos parece casi ridículo, por poner un ejemplo, que se haya prolongado en tan solo 15 días el plazo para pagar el impuesto para vehículos de tracción mecánica. Por poner un ejemplo simplemente. Esa ayuda no es en absoluto proporcional a la gravedad de la situación. Es decir, lo que tendría que hacer el ayuntamiento es aplicar una política de reducción de impuestos que tendría un efecto masivo para la ciudadanía. Pues el COVID-19... estamos convencidos todos, y aquí no creo que no hay que llegaremos a un acuerdo, el COVID-19 afecta a todos. Tendría también un efecto inmediato y, además, muy importante, sin ningún coste de tipo burocrático o administrativo. Y es ahí donde debe centrarse el grueso de la ayuda. Eso es lo que necesitan los ciudadanos particulares, autónomos, pequeñas empresas, etcétera, que no les ahoguemos ahora. o la semana que viene o dentro de un mes. Esa es la mejor política que podríamos aplicar para que los particulares puedan llegar a final de mes o para que los autónomos o empresas puedan continuar con sus actividades y capear el temporal. A modo ilustrativo pondré algunos ejemplos. Ustedes pretenden reforzar el SOM en aproximadamente 190.000 euros. Pues bien, seguramente durante este ejercicio ese dinero podría ir destinado a dejar de cobrarse, dejar de recaudar. Repito, salvar al paciente hoy en vez de tratar de reanimarlo mañana. No estrujar a la gallina de los huevos de oro, porque al final, por mucho SOM que reforcemos, poco podrá hacer si lo que falla es la oferta de empleo, porque hemos matado el tejido que crea la riqueza y que crea los puestos de trabajo. Un tercer ejemplo que ustedes incluyen en la modificación presupuestaria que votamos hoy, que con el que no estamos de acuerdo, una promoción del comercio local de 150.000 euros que no sabemos cuándo va a surtir efecto. Nosotros proponemos que no paguen hoy los comerciantes y buscar fórmulas para que se les condone una parte de lo que tengan que pagar o lo mismo, se les demore el pago de una forma absolutamente generosa. De nada sirve o va a servir el querer promocionar a unos comerciantes cuando algunos o muchos de ellos hayan tenido que cesar la actividad y hayan bajado la persiana, porque vamos a llegar tarde. Es por este motivo que nuestro voto será el de la abstención en los puntos 5 o 6 que hoy llevamos a este pleno, deseando de verdad que nos tomen en cuenta, que nos escuchen, que reflexionen acerca de si las medidas que están tomando en cuanto a la minimización de la crisis económica que se avecina dentro de nuestras competencias, claro está, las municipales, van a ser las más eficaces y eficientes, porque de corazón, y esto no es una deslealtad, simplemente tener una opinión, otra opinión queriendo llegar al mismo objetivo, porque de verdad creemos que no son ni eficaces ni eficientes. Voy ya concluyendo, por otro lado, reiterar que estamos de acuerdo en la mayoría de las modificaciones presupuestarias de carácter asistencial y sanitarias que se proponen y que tienen un carácter urgente, y de la necesidad de que puedan salir adelante las medidas que forman parte de estas modificaciones presupuestarias también. Y, por tanto, por ello se explica el sentido de nuestro voto, que, vuelvo a repetir, pretende facilitar la toma de decisiones del equipo de gobierno. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Blázquez. Per part de Junts per Sant Cugat té la paraula. Senyor Brugaroles, endavant.
Sí, bon dia de nou. Estem sent, oi? Bé, doncs gràcies. Bé, avui per fi, després de 5 setmanes d'estat d'alarma i ja a prop d'un, quasi un mes ja farà, l'enviament de les nostres primeres propostes econòmiques, podem trobar-nos per compartir, per debatre, perquè fins ara, el que hem vingut dient, no hem rebut cap resposta seva, cap retorn. Per part nostra, hem optat des del primer moment per la màxima responsabilitat i així és el que vam acordar internament i vam parlar. No només ni una sola crítica pública a la seva actuació. Hem mirat d'aportar la nostra experiència i el nostre coneixement, perquè potser alguna contribució devien tenir en el fet que Sant Cugat fos el municipi de tot l'Estat amb millors dades de creació, d'ocupació i de reducció de l'atur durant l'anterior crisi. Els haig de dir, ja hem parlat, que pensem que la situació hauria requerit una altra actitud per part seva, francament. Però els punts que debatem ara són modificacions del pressupost vigent, bàsicament per adaptar-lo a aquest pla de mesures que vostès han dissenyat, que té consorts, possibles, però en tot cas ho han fet de manera unilateral i ja han presentat públicament. Prop del 60% són mesures socials. Moltes d'aquestes mesures socials per nosaltres són millorables, però tot i així ens hi sumem, ens posem al seu costat. Potser tindrem ocasió de contribuir a millorar-les conjuntament en el futur, però ens hi posem al seu costat i ens hi sumem. De les purament econòmiques, tot i que és el que voldríem fer, doncs no ho podem fer. Creiem que són clarament insuficients i que no estan a l'alçada ni de les necessitats ni de les capacitats de la nostra ciutat, cosa que sap especialment greu quan en molt de temps els hem enviat propostes que pensem que tenen una ambició que va molt més enllà i sobretot una capacitat de resposta que va molt més enllà. La qüestió és que la crisi econòmica serà molt profunda, segur, però podria ser molt curta en el temps si fem bé les coses. Podríem aconseguir que un cop remeti la crisi sanitària, la recuperació sigui ràpida i més que plena, i que tot plegat hagi estat un parèntesi. Si no ho fem bé, en canvi, aquesta crisi es pot convertir en estructural i generar una depressió econòmica amb de tremendes conseqüències socials. Hem vingut dient des del primer dia que el més important que havíem de fer des de la perspectiva econòmica és garantir que quan passi la crisi sanitària, la immensa majoria d'unitats econòmiques, empreses, entitats, comerços, autònoms i la immensa majoria de llocs de treball romanguin vius, que no es trenqui la cadena. Si tanquen definitivament moltes empreses de qualsevol tipus i es perden molts llocs de treball, la situació serà impossible de remuntar ni a curt ni a mig termini. L'atur serà monstruós, la precarietat i la pobresa s'estendran de forma desconeguda en dècades i l'administració no tindrà ni de lluny el marge de maniobra necessari per fer-ne front. Això és el que està en joc. Per tant, l'objectiu ara, i ja anem tard, és aconseguir que les unitats econòmiques ni hagin de tancar ni hagin d'acomiadar. Cal mantenir-les vives, ni que sigui en estat de latència, a qualsevol preu. Per mantenir vives unitats econòmiques que no tenen ingressos o que quasi no els tenen, només hi ha una manera, que és deixar a zero o quasi zero les seves obligacions de pagament i les seves despeses. És així. És cert que ja ara no han de gastar en compres perquè tenen l'activitat aturada i que si han pogut fer un ERTO, tampoc tenen despesa laboral, però segueixen havent de fer front a rebuts de lloguers, d'energia, de telecomunicacions, d'assegurances, del banc, d'impostos. I la solució això no és el deute. Això pot servir per aguantar un temps curt i és necessari tenir bon accés. Però demorar obligacions quan tens ingrés zero i quan la previsió òbvia és que la recuperació del nivell d'activitat prèvia a la crisi trigarà molts mesos, simplement el que estarem fent és allargar l'agonia per a milers de negocis i d'empreses. Per tant, l'escenari que afrontem és molt greu i bàsicament es deu que les petites unitats econòmiques han de fer front a despeses de lloguers, a quotes de grans empreses, a crèdits i a impostos, sobretot de l'Estat. Les seves propostes, que moltes van en la bona direcció, no diem que no, però no ho evitaran, això. Per tant, no tenen impacte. Tenen un impacte petit, menor, insuficient. Diferir alguns impactes locals i obrir línies de subvenció s'ha de fer, però no és suficient. Les subvencions són massa lentes. No arribarà ni un euro enlloc abans de 2 o 3 mesos anant tot molt bé. I els imports, per molt alts que siguin, no tindran apenas cap impacte real. El pressupost que avui ens proposen, per exemple, dona a 25 euros per autònom o a menys d'una setmana de lloguer per qualsevol negoci o empresa. Però, sobretot, preguntem-nos si té sentit que des de l'administració aportem recursos que serviran bàsicament per pagar bancs, empreses de l'IBEX, grans propietaris i impostos de l'Estat. Nosaltres pensem que no. I així els ho hem dit, i fa molt, per escrit. Creiem que aquesta situació excepcional exigeix mesures excepcionals, que ara és el moment de la unitat i que cal un lideratge integrador que ens permeti reaccionar i plantar cara com a societat. Hem de veure que la força de la nostra societat és el conjunt, no és la del nostre ajuntament. Sant Cugat té un PIB de 4.500 milions d'euros. Si cau un 10%, com indica la majoria de les previsions, estem parlant de 450 milions d'euros de pèrdua de PIB. Què pot fer un pressupost municipal com el nostre de 130? O un paquet de mesures de 7? Que no ho veuen, que si no anem enlloc. Els autònoms, els comerços, les petites empreses necessiten respostes clares ja i anem tard. Què creiem nosaltres que hauríem de fer? El que hem de fer és aplegar totes les forces de la ciutat, restauradors, comerciants, empresaris, veïns i l'Ajuntament amb tota la seva representació política per imposar un pacte, un repartiment sostenible de les pèrdues de la crisi que comporti quan aquesta remeti mantinguem viva tota la nostra força econòmica, totes les unitats econòmiques, tota l'ocupació i garantim que ningú ha quedat enrere. El pacte consisteix, evidentment, en protegir les peces més vulnerables del sistema, que en aquest moment són quasi totes, i que siguin sobretot les més poderoses les que suportin el major pes. I òbviament, per fer front als poderosos, hem d'anar units. No podem deixar la supervivència de centenars o milers de negocis i empreses en mans d'una negociació entre desiguals. Hem d'imposar una política general de carències i condonacions per a les unitats econòmiques, les entitats i també, òbviament, per a les persones i les famílies vulnerables. Els propietaris han de deixar de cobrar els lloguers. Les entitats financeres han d'atorgar carències generals en els seus préstecs mentre duri l'estat d'alarma. Les companyies asseguradores energètiques i de telecomunicacions han d'acceptar un esquema pactat de carències i condonacions que eliminin les obligacions de pagament durant aquest mateix estat. I, naturalment, l'administració pública hem d'actuar de manera anàloga. Si ho fem, si ho aconseguim, La immensa majoria de les persones i de les unitats econòmiques i els seus llocs de treball podran superar aquesta conjuntura i gaudirem d'una recuperació ràpida i més que plena. Es pot fer? Esclar que sí. Hem de deixar tothom clar, tothom, com a ciutat, no com a ajuntament, com a ciutat, que davant d'una situació d'emergència sanitària, social i econòmica, tothom ha d'aportar, sobretot els que més poden. Els hem de dir que ho farem en benefici de tothom, perquè mantenir el sistema a ple rendiment ens beneficia a tothom. Tothom sortim guanyant, sí i només sí, tothom aportem. Hem de preveure una bateria, també, de mesures prou contundent que premiïn aquells que participin. Però també hem de deixar clar que la ciutat serà molt beligerant amb qui no ho faci. Però és veritat, potser per aconseguir que els grans alívics es vegin obligats a seguir-nos, no som els de Sant Cugat. És veritat. Per això els hem demanat aquest lideratge. Novament, cal que Sant Cugat, com a ciutat, exerceixi el lideratge que ja ha exercit en temps passats. Hem de mobilitzar des de ja tots els àmbits, gremis, cambres, entitats de comerciants i empresarials i, naturalment, les administracions per plantar cara. S'hi sumaran? Esclar que s'hi sumaran. Si anem tots de la mà. Hem de reaccionar des d'aquest poble nostre per mobilitzar el conjunt del país des d'allà, per plantar cara a la crisi i als que s'hi vulguin aprofitar. Hem d'aturar tots els rebuts i totes les factures que posin en perill la pervivència de la gent i del teixit econòmic. I hem de fer-ho immediatament i amb efectes retroactius des del 13 de març. Liderem-ho junts. Tothom s'hi afegirà. Lideri-ho, alcaldessa. Us demanem, companyes i companys del govern, que no llanceu la tovallola. Les vostres mesures són, en el millor dels casos, una empanteta posterior a la derrota. En alguns casos, correctes. Altres creiem que es podrien millorar. Són, en tot cas, només mesures plantejades des de l'estret prisma del pressupost municipal, que arribaran molt tard i seran segur insuficients. Sabem que la ciutat pot i ha de fer molt més. Hem d'estar a l'alçada. Comptin amb nosaltres. En aquesta exposició defensem el nostre vot favorable a la modificació del pressupost número 4, contrari a la modificació del pressupost número 5 i la nostra abstenció a la modificació del pressupost número 6. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Brugaroles. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, moltes gràcies. M'he quedat una mica perplex amb la intervenció dels dos grups de l'oposició. Era aquesta la lleialtat que reclamàvem. Aquesta voluntat de fer política d'aquesta manera barroera, faltant el respecte a tots els companys i companyes que han treballat en aquestes mesures, faltant el respecte als tècnics municipals del nostre ajuntament que han treballat en aquestes mesures i que s'han donat pressa també per poder portar aquesta proposta en el plenari municipal i d'aquesta manera. Per tant, em sap molt de greu el to i em sap molt de greu també el fons de les paraules. Mirin, una primera reflexió. I el que més greu sap és que un grup que ha tingut responsabilitat de govern sigui tan irresponsable a l'hora de parlar en aquesta situació. Deixar de pagar els tributs, deixar de pagar les taxes, deixar de pagar tot absolutament, significa una pèrdua en el nostre pressupost municipal del 35%. La pregunta és, quan vostès van governar, què van fer pel comerç, què van fer per l'empresa, més enllà d'afavorir a determinades qüestions o a determinats sectors? Què van fer vostès quan els comerços els hi reclamaven ajut i suport? No els hi van fer cas. Miri, senyor Velázquez, no ho podem fer. Les ajudes universals existeixen per aquells que creuen per el neoliberalisme i per la dreta absoluta que té la butxaca plena. Sobretot aquells que tenen recursos i que reclamen pagar menys. Doncs aquells que tenen més recursos són els que més han de portar a la nostra societat. Jo crec que és una incongruència dir una cosa en un lloc, dir-ne una altra en un altre. Gestió tributària. Jo crec que vostès no han entès absolutament res de les propostes que nosaltres plantegem en aquest plenari, ni de les propostes de relat, ni les propostes econòmiques, perquè no se les han llegit, perquè
no hem rebut tampoc, senyor Latke, no hem rebut ni una sola proposta de Ciutadans. Diu, és que no ens escolten, és que vostès no parlen. I quan han de parlar, no ho fan. Perquè es guarden aquest as a la màniga i públicament, aleshores, tenen la voluntat de despotricar davant d'unes... Miri, deixi'm-ho dir. D'unes mesures que són exemplars arreu del país. I així ha estat comunicat a través de premsa i a través dels altres municipis i a través d'altres administracions. Li podria fer una comparativa entre el que els recursos que es marxa Sant Cugat i els que es marxen altres ajuntaments d'un nivell de poblacional superior al nostre. I se'n farien creus. Municipis que també governen vostès. Perquè, clar, vostès ens plantegen una solució en què Sant Cugat ha de plantejar la solució absoluta. Vostès estan governant la Generalitat? Quines són les propostes de la Generalitat en matèria de suport al teixit econòmic? Per què no li planteja això al seu grup Junts per Catalunya amb el president Torra? Per què no els hi planteja que ho facin? Ells tenen més caixa que nosaltres. Nosaltres hem d'intentar la mesura del possible i he començat aquesta intervenció dient que nosaltres el que hem de fer és complementar el que fan les altres administracions. L'administració de l'Estat, la Generalitat, així com les dues administracions supramunicipals que poden ser l'àrea metropolitana o la Diputació de Barcelona, i per implementar paquet de mesures que mai s'havia vist. Quan Sant Cugat havia invertit 7 milions d'euros en sortir d'una situació com la que estem ara? Cert? Cert és que no teníem una situació com la que estem fent ara. Senyor Blázquez, la demagògia ja la sabem de Ciutadans. Descompte universal de tots els tributs per tots. Jo els he dit, nosaltres hem plantejat mesures, i si vostè llegeix, mesures pels ciutadans, mesures per les empreses, pels comerços, pels professionals, per les entitats, perquè s'hi puguin acollir. Però no tothom s'hi podrà acollir, perquè no tothom està patint la crisi de la mateixa manera. Per tant, des de l'Ajuntament hem de garantir això. I per això treballàvem amb un carnet de renda, el famós carnet de renda, que ja vam proposar com a partits d'esquerra l'anterior mandat i que ara estàvem treballant i que el govern de l'Estat ha tirat endavant. Vostè diu, és que no tenen en compte el teixit empresarial per la creació de riquesa, són el primer que han de fer. Però si són mesures, tenim aquí una vintena de mesures o 15 mesures i més que s'implementarà en matèria de promoció econòmica. Nosaltres sí que escoltem i escoltem el teixit i els agents econòmics que en saben. Hem creat les dues taules de treball, una específica en comerç i una altra en empresa, on està representant Sant Cugat empresarial i properament també hi haurà la Cambra de Comerç i on hi ha també els equips tècnics de promoció econòmica. És que a vegades vostès, jo entenc, que tenen ganes de sumar, però a vegades, en plenaris així, a un li fa l'efecte que el que vostès tenen són ganes d'arrestar, no de sumar. Perquè una cosa és el pla de xoc immediat que ho he explicat, el pla d'emergència que hem d'efectuar amb aquells que ho estan passant malament ara. I una altra cosa és el treball i l'orientació que hem de donar post-Covid, un cop sortim d'aquí. Per tant, vostès han d'entendre que no podem tractar les mesures de la mateixa manera, que no és el mateix, que no és el mateix donar suport a un empresari, a un comerç que ha hagut de tancar la persiana i que, per tant, sí que hi haurà mesures tributàries en aquest sentit. I després hi haurà mesures de suport perquè quan aixequi la persiana doncs pugui tenir clients i pugui continuar el seu negoci. Nosaltres, la nostra intenció, la intenció com a govern, és que això sigui, com l'anunci aquest, un KitKat i que després puguem dir, doncs, durant aquest període, l'Ajuntament no ha fet cap pressió fiscal sobre aquells ciutadans, repeteixo, que ho estan passant malament, aquells ciutadans i famílies que ho estan passant malament i aquell teixit econòmic que també ho està passant malament en aquest sentit. Senyor Brugueroles, mesures socials s'hi sumen, però no s'hi sumen a la promoció econòmica. Si vostè agafa dels 4 milions a 60%, 6 per 4, 24, no? 2 milions i mig destinats, però resulta que prefereixen tombar, votar contràriament els 4 milions i mig per la globalitat i la totalitat de les mesures que afavorir les mesures d'emergència social. La incoherència ja existia abans de que vostès existissin. Val? Per tant, siguin coherents. Si diuen que li volen donar sortida a les mesures socials, no se les carregui, senyor Brugueroles.
No se descarregui. Per què? Pues perquè era el meu, perquè jo sé de què va. No, vostè no sap en aquests moments quina és la dimensió econòmica del nostre ajuntament. No la sap. Per què? Perquè no han rebut ni una punyetera xifra, perdoni per l'expressió de punyetera, la retiro, no han rebut ni una xifra propositiva del que vostès ens indiquen. Nosaltres hem fet els càlculs, nosaltres hem posat xifres, hem posat números, hem posat partides pressupostàries. Vostès no. Vostès, s'ha d'ajudar l'empresariat, s'han d'anar amb els bancs. Però vostè, que ha estat tinent d'alcalde d'aquest ajuntament en promoció econòmica, realment no sap quina és la dimensió municipal en la gestió? És que se me'n fa creus, vull dir, a part, diu...
Senyor Soler, hauria d'anar acabant.
Acabo, senyor alcaldessa, diu... baixar a zero els ingressos de l'Ajuntament. 45 milions. 45 milions. Vol que l'Ajuntament deixi de cobrar 45 milions del seu pressupost. Això és el que vostè està proposant. I com que aquest Ajuntament no està decidit a deixar de cobrar 45 milions de manera universal, perquè s'ha de veure tot, prefereixen no fer una modificació del pressupost de 4 milions i mig d'euros per ajudar a les empreses i per ajudar a les famílies. Miri, les nostres propostes tindran l'impacte de complement amb les mesures proposades per la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l'Estat. I els hi asseguro, perquè com que estem en contacte amb la gent, i això li podrà dir la senyora Givert, com que estem en contacte amb l'empresariat i el teixit econòmic, i això li podrà dir la senyora Vila, no ens fa por tirar endavant aquestes mesures i estem satisfets de la feina feta i, sisplau, no menystingui el treball de les persones que fa dies, fa setmanes que estem treballant per fer aquest tipus de propostes.
Moltes gràcies, senyor Soler. Tindré la paraula el senyor Blázquez i després el senyor Brugaroles i ja hauríem d'anar tancant. Senyor Blázquez.
Sí, a ver, yo de forma muy muy tranquila, y no lo digo con cariño, de forma, digamos, un poco alterada del señor Soler, usted tiene un concepto de lealtad un poco extraño. La crítica constructiva, como es nuestro caso, jamás es deslealtad. Usted, digamos, si quiere, digamos, que asintamos sin dar nuestra opinión, se equivoca. La crítica constructiva jamás es deslealtad. Porque lo que queremos es lo mejor para San Cugat y para que superemos esta crisis. Eso en primer lugar. Y luego, evidentemente, jamás despreciamos lo que puedan decir los técnicos de la casa, en absoluto. Simplemente creemos que hay otra forma, digamos, de ejercitar determinadas acciones. Es más, no sé si lo ha escuchado usted, en los puntos, en la modificación 5 y 6, nos vamos a abstener, no queremos poner palos en las ruedas, queremos facilitar que esas medidas que ustedes van a tomar salgan adelante, que van a salir adelante, ¿de acuerdo? Eso, digamos, tome también eso, digamos, en consideración, tómelo, o sea que nos vamos a abstener y no vamos a poner palos en las ruedas en ese sentido, y me gustaría, de verdad, de corazón, me gustaría equivocarme, y el día de mañana, cuando entre todos hayamos superado esta crisis, decir que nosotros, Ciutadans, se equivocó y que el enfoque de ustedes era el adecuado, pero creo yo, y también no sé si hablo por el señor Brugarolas, creo, sinceramente, que el enfoque que ustedes dan es un poco a posteriori, que vamos a dejar que muchas, como decía el señor Brugarolas, muchas unidades que crean riqueza, que crean empleo, etcétera, al final cierren la ventana, la persiana, y que vamos a llegar tarde. Y eso es simplemente lo que quería expresar. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Blázquez, ha quedat clar. Ara té la paraula el senyor Brugarolas i després també en resposta del govern la senyora Givert, que m'ha demanat la paraula abans i no l'he vist. Senyor Brugarolas.
Senyor Soler, jo, aviam, calmis. Nosaltres som lleials de la ciutat.
També, vostè també.
Lleials de la ciutat. I les mesures sabem que tiraran endavant perquè els partits del govern tenen majoria absoluta i, per tant, el nostre vot és intranscendent en aquest sentit. Si fos important, si fos transcendent, dono per fet que, com a mínim, ens haurien trucat alguna vegada i hauríem pogut compartir alguna cosa. Del respecte del pla de mesures. No ha estat el cas. Clar, escolti, nosaltres donem suport a moltes coses i volem fer-ho i entenem la situació. Però no ens demanin, sisplau, que ens adherim al seu pla, que sabem que és molt insuficient. I, sisplau, llegeixis almenys les propostes. Quan hem dit nosaltres que l'Ajuntament ha de recaptar zero impostos? I moltes altres coses que ha dit, senyor Soler. Que respongui el que se li ha plantejat. Nosaltres el que estem dient és, abans de treballar per recuperar l'economia, que ho hem de fer, però que serà extremadament lent i costós, evitem la seva destrucció, reaccionem, fem-ho entre tothom. Aquest Ajuntament ha de ser capaç de sostenir moltes coses que són troncals de la nostra ciutat. No es tracta només, evidentment, de comerços, negocis, empreses. Es tracta també d'entitats, de persones i famílies, del sector de la cultura, de l'esport. I això requereix un fons de contingències, no com el que vostè ha anunciat de 500.000 euros, senyor Soler. Les necessitats seran molt més grosses. Les modificacions de despesa que proposen avui tampoc no recullen coses que hi ha amb els que ja sabem, que molts ingressos cauran. Sobretot els que es deriven de l'activitat constructiva, la immobiliària, les plusvàlues. Ni tampoc han plantejat moltes qüestions que fan referència a la despesa que no es podrà fer i que cal reajustar en algun moment. Tampoc no parlen res respecte a les ordenances de 2021, que s'han de tenir plantejades ja, perquè si vostè vol efectivament plantejar algun avantatge fiscal, sigui amb l'IBI o amb el que sigui, pels contribuents ara, ho ha de fer, no pot fer amb les ordenances del 2020 que estan meritades des de l'1 de gener passat. Ho ha de fer amb la mirada posada a l'any que ve i espaiant els calendaris de cobrament. No exigeixen l'anul·lació del tribut metropolità ni altres cànons supramunicipals. No eliminen del tot la taxa de residus. No diuen res de l'impost de vehicles de petites activitats econòmiques. No parlen res sobre l'IAE ni sobre les plusvàlues. No sé, en matèria tributària, en matèria de línies de subvenció, empreses, comerços, etc. Que hagin hagut de... Diu, si hi ha hagut algun acomiadament d'un estat d'alarma, no s'hi poden acollir. Per què? I si l'han fet el dia anterior, sí. No aporten res, aquesta és molt greu. De no pensar en la situació laboral dels milers i milers i milers de cotes que treballen fora del municipi. Per aquesta, diguem-ne, autolimitació, aquesta manca de capacitat de lideratge d'implantar mesures que vagin molt més enllà del nostre municipi. Bé, en fi, mirin, els ICOs no arriben. El reconeixement dels ERTOs va molt tard. Les prestacions dels aturats també van molt tard. La situació és molt greu. La ciutat no pot esperar-los més. No pot esperar a que es posin a redactar bases de subvencions, les aprovin, les publiquin, desenvolupin el procés competitiu d'adjudicació i, finalment, pugui haver sobreviscut el procés, els aportin quatre rals. No, així no. No podem deixar la nostra gent a l'intempèrie. La nostra petita economia, el nostre pulmó, enfrontant-se sol a les empreses de l'IBEX, que no ho veuen. Entre tots i totes ho podem fer molt millor. Ens hem d'esforçar més. Hem de donar el millor de tots nosaltres. Recordin que la millor política social és la que construeix societats riques, dinàmiques i justes, que ofereixen oportunitats per a tothom i que tenen cura que ningú quedi enrere. Això és el que tenim en joc ara. Els hem aportat un pla concret per alliberar càrregues ràpidament i per a tothom, que proposa imposar un repartiment de les càrregues socialment molt més just del que plantegen vostès. Sisplau, obrim-se d'una vegada al diàleg, ja des d'avui, i fem possible entre tothom que l'impacte d'aquesta situació, almenys des de la perspectiva econòmica, sigui el menor possible. Reaccionin, sisplau. Gràcies.
Molt bé, senyor Brugarales. I ara té la paraula la senyora Gibert, que me l'havia demanat també abans i no l'havia vist. Senyora Gibert, quan vulgui.
Moltes gràcies. Unes acotacions perquè la situació és completament nova i és completament anòmala, però alguns d'aquí fa molts anys que ens coneixem, almenys ja fa uns quants anys, i ens hem vist en una banda i l'altra i defensant postures provades. Jo li dic, senyor Brugarales, al grup de la CUP, al WhatsApp, em preguntaven si era vostè que estava parlant o si qui estava parlant per vostè com a portaveu i expert en economia que n'és del grup de Junts per Sant Cugat, perquè estava proposant unes propostes que nosaltres no li hem sentit mai brindar, ni fer, ni implementar. Jo sé que la situació és anòmala, però que vostè parli de repartició, de redistribució i de justícia social, quan ha sigut un defensor dels privilegis, sí, ha sigut un defensor dels privilegis, inclús en àmbit municipal, històricament, i vostè és un expert, no passa res, era un gust parlar d'economia amb vostè, perquè vostè sabia defensar molt bé les tesis neoliberals, però ara també, bueno, jo no ho sé, ho dic perquè també ens ubiquem una mica. En aquest sentit, el senyor Sergio Blázquez és molt més coherent, ell sempre defensa en això, defensen que el bolsillo del contribuyente pues, estigui, més, no? estigui més disponible. Nosaltres sempre els diem, si no podem recaptar, no podem aplicar mesures redistributives. Per tant, per nosaltres és absolutament imprescindible recaptar impostos. Què vol dir això? Doncs que des de l'administració tenim la capacitat de detectar on són les mancances més grans, qui té més necessitat. Si té més necessitat una família monomarental de que els donem ajudes per aliment, només ho podem fer recaptant i redistribuint. A nosaltres, si som un referent, ens agradaria encara redistribuir molt més la riquesa i que gravaríem les grans fortunes, cosa que el partit del senyor Brugarolas no hi estava d'acord, i les gravaríem molt a gust i encara redistribuiríem molt més i alliberaríem pressió fiscal a la majoria de la gent que és la classe treballadora, per descomptat. Però que vostès plantegin des d'aquest àmbit municipal, des de l'àmbit municipal en el que avui ens parlem. Nosaltres hem sigut molt honestos. Nosaltres ho sabem, que això és un incendi, però vostès ens estan dient que amb aquesta cuba d'aigua no s'apaga l'incendi, per tant, res d'aigua. I vostès estan votant, senyors de Junts per Sant Cugat, votaran en contra, diuen que el nostre vot no és transcendental. Sí, però és simbòlic, perquè estan votant en contra d'ajudes al lloguer, d'ajudes d'alimentació. Mirin-se bé contra què estan votant, que això després ho hauran d'explicar. No per ser insuficient vol dir que no sigui absolutament necessari. És evident que és insuficient. Ens estem afrontant una crisi econòmica d'una envergadura, pel que parlen els experts, similar a la reconstrucció de la Segona Guerra Mundial. Ja ho sabem, això. Però vostè, senyor Brugarolas, ens ve a parlar avui aquí i ens parla del PIB com si fos una responsabilitat de l'Ajuntament i ens parla que baixem la recaptació quan sap que és l'única eina que tenim de redistribució de riquesa i ens explica que hem de lluitar contra l'IBEX 35 a escala global des d'un municipi de 100.000 habitants. En sèrio, que està fent demagogia amb el patiment de la gent i la completa confusió a la que està la gent afrontant la seva vida laboral i econòmica imminent. Home, no sé si és massa just això, senyor Brugarolas. Jo vostè l'admiro molt i l'escolto molt, però el que estan fent avui, realment, em sembla de l'alçada d'un campanar. I tenia ganes de dir-ho perquè, sincerament, els senyors de Ciutadans doncs, han fet una acte de generositat, fan una abstenció, no estan d'acord. Les seves mesures i la seva doctrina és neoliberal. Ells no estan d'acord amb això, però diuen, miri, això s'ha de tirar endavant, d'acord? Doncs bé, jo no comparteixo la seva doctrina, però els hi reconec. Però que vostès avui es vulguin desmarcar, marcant aquest perfil polític que no entén cap a on va i estiguin votant contra mesures com les que estem votant, d'alimentació, d'ajudes a l'habitatge, d'ajudes als subministraments, per mi és, i crec que per molts encobatents, avui mateix és incomprensible. Gràcies.
Molt bé. Gràcies, senyora Gibert. Doncs anem a votar. Recordeu que, no, senyor Brugarolas, hem tingut tots molta extensió per parlar-ne suficient. Crec que ja és hora d'anar a votar. Votarem per separar tots els punts. Punt número 6 és la modificació número 4. Repeteixo el punt. Ratificació del decret d'alcaldia número 12 de 7 d'abril del 2020 d'aprovació de l'expedient de modificació número 4 del pressupost de l'Ajuntament per l'exercici 2020 i anem a fer la nominació, la votació nominativa. Per tant, hauré de dir el seu nom. Diuen si estan a favor, en contra o s'abstenen. Gemma Aristoi.
A favor.
Sergio Blázquez.
A favor.
Carles Brugarolas. Carles Brugarolas, sisplau, senyor Brugarolas, pot decidir si vota a favor, en contra o abstenció? A favor. Moltes gràcies, senyor Brugarolas. Francesc Carol. Sandra Casat. Sandra, que no et sentim. Treu l'àudio. Espera, vull dir, posa'l. Sandra, ara. No, Sandra, no t'hem sentit. Has de tornar a votar.
A favor, disculpa.
Molt bé. Ara sí. No, gràcies, Sandra. Aldo Ciprián.
A favor.
Francesc Duc.
A favor.
Núria Fernández.
A favor.
Múnia Fernández Jordán.
A favor.
Carmela Fortuny.
A favor.
José Gallardo.
A favor.
Núria Gibert. Núria. Núria, no se't sent. Núria. Núria, no et sentim. Ara, a veure, Núria, digue-ho.
Sí, perdona.
Núria, no et sentim. Torna-ho a dir.
Per.
Vale. Alba Gordó.
A favor.
Pilar Gorina. Pilar. Torna-ho a dir, Pilar.
A favor.
Molt bé, gràcies. Lourdes Llorente.
A favor.
Esther Madrona.
A favor.
Cristina Paraire.
A favor.
Joan Puigdomènec.
A favor.
Eloi Rovira.
A favor.
Albert Salaric.
A favor.
Marco Simarro.
A favor.
Pere Soler. Pere.
A favor.
Josep Maria Vallès.
A favor.
Helena Vila.
A favor.
I jo mateixa també voto a favor. Doncs queda aprovat aquest punt per unanimitat de tots els regidors i regidores. Anem al punt número 7, l'expedient de modificació 5 del pressupost. Tornem a començar la llista. Gemma Cristoi. Sergio Blanque. Carles Brugaroles. Francesc Carol. Sandra Casat.
En contra.
Aldo Ciprián.
Abstenció.
Francesc Duc.
A favor.
Núria Fernández.
En contra.
Núria Fernández Jordán.
Abstenció.
Carmela Fortuny.
En contra.
José Gallardo.
A favor.
Núria Gibert. Núria.
A favor.
Alba Gordó.
A favor.
Pilar Gorina.
A favor.
Lourdes Llorente.
A favor.
Esther Madrona.
A favor.
Cristina Paraire.
En contra.
Joan Puigdomènec.
En contra.
Eloi Rovira.
En contra.
Albert Salaric.
En contra.
Marco Simarro.
A favor.
Pere Soler.
A favor.
Josep Maria Vallès.
En contra.
Helena Vila.
A favor.
I jo mateixa a favor. Queda aprovat aquest punt de l'ordre del dia, el punt número 7, amb els 13 vots a favor, 9 en contra i 3 abstencions. Per tant, queda aprovat aquest punt i anem al darrer, al punt número 8, que és la modificació número 6 d'aquest pressupost de l'exercici 2020. Anem a començar la ronda. Gemma Cristoi.
A favor.
Sergio Blázquez.
Abstenció.
Carles Brugaroles.
Abstenció.
Francesc Carol.
A favor.
Sandra Casat.
Abstenció.
Aldo Ciprián.
Abstenció.
Francesc Duc.
A favor.
Núria Fernández.
Abstenció.
Núria Fernández Jordán.
Abstenció.
Carmela Fortuny.
Abstenció.
José Gallardo.
A favor.
Núria Gibert.
A favor.
Alba Gordó.
A favor.
Pilar Gorina.
A favor.
Lourdes Llorente.
A favor.
Esther Madrona.
A favor.
Cristina Paraire.
Abstenció.
Joan Puigdomènec.
Abstenció.
Eloi Rovira. No. Eloi Rovira.
Abstenció.
Albert Salaric.
Abstenció.
Marco Simarro.
A favor.
Pere Soler.
A favor.
Josep Maria Vallès.
Abstenció.
Helena Vila.
A favor.
I jo mateixa també a favor. Queda aprovat aquest 8è punt de l'ordre del dia, amb 13 vots a favor i 12 abstencions. Bé, moltíssimes gràcies, regidores i regidors, per la predisposició i col·laboració a fer possible aquest ple extraordinari des del punt de vista tecnològic, estava parlant ara mateix, i per tant un altre agraïment, perquè ara ja l'hem acabat i l'hem acabat de forma exitosa des del punt de vista tecnològic. Moltes gràcies als companys i companyes del servei per fer-ho possible, però aquesta també és una situació extraordinària, la situació que estem vivint, i per tant mereix que totes i tots actuem amb moltíssima responsabilitat. Les mesures proposades i que avui hem portat en aquest ple han estat d'una forma transversal. Per això les hem defensat també de forma transversal i han estat socialitzades prèviament amb la resta de grups per tal, doncs, de que s'hi poguessin fer aquelles al·legacions, aquelles puntualitzacions, aquelles millores que els grups considereu pertinents. Per tant, estem a l'espera encara en aquest sentit. Per tant, doncs, absolutament oberts a totes aquestes aportacions. Això ja ho he dit al començament, no és el final de res. Hem dit que hem hagut de reaccionar de forma ràpida amb unes mesures preses de forma immediata. Avui, aquestes mesures per començar a pal·liar aquesta situació, però que en qualsevol cas encara ens mereix tota aquesta situació mereix de moltíssima feina i de treball. Hem dit, els companys i companyes que han intervingut abans ja ho han dit, aquest Ajuntament posarà tots els recursos que calgui i més per tal de poder recuperar les persones i poder recuperar també l'economia, totes les mesures que calguin. Aquí no és que haguem llançat la tovallola, aquí hem treballat des del minut zero i continuem sent de forma incansable. Aquest govern ha demostrat una gran responsabilitat en assumir una situació desconeguda absolutament per a tothom i que hi hem fet front amb totes les nostres capacitats, recursos humans, recursos materials i sobretot amb moltíssima capacitat de servei. Per tant, aquest ha estat, és i serà el compromís d'aquest govern. Ha quedat clar que han fet molta feina, però encara ens en queda molta per fer. Per tant, doncs, continuem en aquesta manera de treballar, de treballar alhora, d'escoltar tothom, de rebre aportacions. Ara estem en aquest paquet de mesures. Insistim en que és obert encara a totes aquestes millores que s'hi puguin fer. Només faltaria, però el repte continua sent un repte comú per a tothom i que, per tant, doncs, mereix aquesta responsabilitat, aquesta lleialtat que hem recordat al llarg d'aquest ple. Moltíssimes gràcies, regidores i regidors. Ens hem estrenat amb aquesta nova fórmula. Segurament l'haurem de continuar fent servir una temporada, però, en tot cas, espero que ens podem retrobar tots i totes ben aviat en aquesta sala de plens, perquè la veritat és que us trobo molt a faltar. Cuideu-vos moltíssim i fins ben aviat. Thank you.